Tenim l'última de les sessions d'aquest seminari sobre diferents experiències de lectura. Com us he dit al matí, a primera hora, el programa ha sofert un canvi, que és que el professor Antoni Marí no ha pogut venir per motius personals de recuperació d'una operació, i per tant amb aquesta sessió, i crec que està molt bé que sigui així, farem la cloenda d'aquest dia i mig. Tenim aquí tres primeres espases, i ho dic sense ironia.
Jo parlaré de toreros.
Tenim en primer lloc a Vicent Santamaria, que és un estudiós reconegut des de fa anys de l'obra de Salvador Dalí. Després a Eloi Grasset, actualment professor a Santa Bàrbara, Califòrnia, i autor d'una tesi que es va llegir d'aquí mateix, fa uns quants anys, sobre les llengües i el canvi de llengua, en Pere Gimferrer. I en tercer lloc, un professor de la Universitat de Girona, molt conegut per molts de vosaltres, Oriol Ponsatí, professor de filosofia, traductor, editor, activista, recitador, etc, etc. Penso que són tres qüestions les que plantejarem en aquesta última taula d'un alt nivell, i per tant estic molt content de poder asseure a la mateixa taula i poder-los escoltar. Començaràs tu, oi, Vicent? Sí. Moltes gràcies per haver vingut, i endavant.
Molt bé, gràcies a tu, Xavier. Se sent bé? Sí? Vale. Bé, gràcies a tu per convidar-me. Jo us parlaré del Dalí de Proust, d'aquest Dalí que, com veieu aquí, Dalí va definir com el mestre del nostre univers d'al·lucinacions gastrovisuals. Però aquest Proust de Dalí el trobarem al final de la vida de Dalí, al final de la seva època, perquè al principi, als començaments de la seva carrera artística, Dalí va començar sentint un profund menyspreu per Proust. Després, al llarg dels anys 30, aquest menyspreu es transforma en una absoluta indiferència, d'acord amb l'al·lèrgia que els surrealistes tenien a l'autor de la Recherche. Trencada la relació amb el grup de Breton, Dalí comença a llegir-lo i el valora enormement fins al punt d'identificar-s'hi amb ell. Això ho podem comprovar en el llibre 50 secrets màgics per pintar, de l'any 48, on Dalí descriu i comenta àmpliament l'episodi proustià de la Magdalena. I a partir d'aquest comentari, ell mateix es reconeix com un animal de records, com un monstruós camell, que és aquest que veieu aquí, que guarda a la gepa les imatges perdudes del temps, les imatges del temps perdut, perdó. Aquest és l'autorretrat que es va fer Dalí ell mateix a partir de la lectura del primer volum de Proust. La llarga sèrie de reflexions sobre la memòria i la recuperació de les imatges perdudes del record que parteixen de Proust ocupen unes quantes pàgines d'aquest llibre que Dalí publica als Estats Units la primavera del 1948, pocs mesos abans de tornar a Cadaqués després de 8 anys d'exili americà. Un cop aquí, en les entrevistes que li fan amb motiu del seu retorn, Dalí nomena diverses vegades Proust, la qual cosa vol dir que en aquell moment ja està present en el seu pensament d'una manera destacada. Em sembla bastant evident que tot plegat és el resultat d'una lectura de la Recherche, o com a mínim del primer volum de la Recherche. A la seva biblioteca, Dalí conservava l'edició de Gallimard del 45. Això indicaria que Dalí va llegir Proust després d'escriure Hidden Faces, la seva primera novel·la. Ho dic perquè normalment s'ha parlat de la influència de Proust sobre aquesta novel·la de Dalí. I a mi costa veure la influència de Proust en aquesta novel·la, perquè és una novel·la que està marcada sobretot per la prosa francesa del XIX, i bàsicament tres autors que són Gobineau, Huysmans i Balzac. El Balzac de L'Is dans la Vallée és una obra que Dalí tenia molt present quan estava escrivint Hidden Faces, però Proust no. De fet, el nomena molt de passada i no el deixa massa bé. però bé, no tinc temps de tenir-me en aquest aspecte. Sí, com sigui, el cert és que la primera mostra d'afecte que trobem de Dalí cap a Proust és de l'any 48, és a dir, 8 anys després que Dalí abandonés el grup surrealista. A partir d'aquest moment, l'interès de Dalí cap a Proust anirà creixent progressivament. I al llarg dels anys 50 i 60, les referències a Proust s'aniran multiplicant. Tinc la impressió que amb el pas del temps, Dalí se sent cada vegada més proper a Proust. Això no treu que en un moment determinat tingui la necessitat de guardar una certa distància perquè fa sobretot a l'aspecte formal. Amb aquesta idea, el 1954 el presenta com el seu contramodel, a partir d'aquella interpretació orsiana que fa de Proust un romàntic detestable afectat d'un blando anamorfismo, que és com el defineix, Ors a Proust. Això ho assimila molt bé Dalí, i per això en un moment determinat ell utilitza l'adjectiu proustià com a sinònim de supergelatinós. Des d'aquesta perspectiva clarament orsiana, Dalí confronta Proust amb ell mateix per dir que ell és un clàssic, perquè com deia Ors, el romàntic és cosa amorfa i el clàssic és com un cristall, o com un crustaci, que ha de ser el mateix, perquè al cap i a la fi es tracta de duresa, de forma, d'organització, de sistema, d'armadura, d'esquelet. Per això Dalí acabarà dient l'any 54 que l'obra de Proust és com una sopa de cranc, mentre que jo sóc com un cranc. És a dir, sóc una cosa dura i articulada. Abans havia dit que la diferència entre ell i Proust era que ell era un paranoic i Proust era un neuròtic deprimit. Clar, Dalí havia definit la paranoia com deliri d'interpretació comportant una estructura sistemàtica. Aquesta estructura sistemàtica que tenia ell com a paranoic, Proust no la tenia, sempre a partir d'aquesta visió orsiana de l'obra invertebrada. I és que des de la publicació de La vida secreta l'any 42, Dalí no deixarà de persistir en el seu afany de mostrar-se al món com un artista clàssic. I aquest afany s'intensifica als anys 50 quan torna dels Estats Units. La comparativa amb Proust no té més finalitat que satisfer aquesta ambició, tot utilitzant la metàfora orsiana del crustaci. Aquesta confrontació, com he dit, té més a veure amb l'aspecte formal o constructiu de la novel·la que amb el contingut, perquè a pesar d'aquest antagonisme, Proust continuarà sent per a Dalí un objecte literari d'interès creixent, la qual cosa és molt comprensible si tenim en compte els principals temes de l'obra proustiana: el pas del temps, la persistència de la memòria, l'amor, la gelosia, que li interessava molt a Dalí, la bisexualitat, el món de l'aristocràcia, etc. I molt especialment la passió per l'art, el pictòric i el musical, que Proust desplega al llarg de tota la recherche i que es concreta en algunes obsessions personals que coincideixen amb les de Dalí, com ara l'Art Pompier, Vermeer de Delft o Gustave Moreau, i sobretot Wagner, el músic més citat de la recherche, de qui Proust admira, per damunt de tot, igual que Dalí, el Tristany, l'òpera de l'amor absolut. També s'ha de dir que l'interès de Dalí per Proust al llarg dels anys 50 i 60 coincideix amb la rehabilitació del novel·lista francès que té lloc en aquell moment gràcies a la publicació dels inèdits Jean Santeuil i Contra Sainte-Beuve del 52 i el 54 respectivament, i també a partir del gran èxit que va tenir la biografia d'André Mauroy a la recherche de Marcel Proust, que en la seva traducció espanyola apareguda al 58 a Espasa Calpe es trobava també a la biblioteca de Dalí, juntament amb una altra biografia no tan brillant com la de Claude Mauriac. Però la majoria de llibres que Dalí tenia a la seva biblioteca de Proust són de l'any 1971, i en tenia uns quants. Aquest any marca el punt àlgid de l'interès de Dalí per Proust, i no per casualitat, ja que el 1971 és també l'any de la celebració del naixement del centenari de Proust, fet que motiva una gran allau de publicacions i d'exposicions i homenatges de tota mena. Al juny d'aquell any, a París, es va inaugurar l'exposició més important, que portava per títol Marcel Proust i el seu temps. Era una exposició gegant, amb moltes, moltes obres, i Dalí molt probablement va anar a visitar-la. El que sí que és segur és que tenia el catàleg, que també guardava a la seva biblioteca, amb algunes anotacions manuscrites tan curioses com aquesta, que deia: «Le nom de Germain, dont je voudrais tant savoir l'étymologie, m'a toujours porté de bonheur». No sé si això ho va escriure el Dalí o és una cita de Proust o estava dins del catàleg, no ho sé. Això encara ho he d'esbrinar. Aquell estiu de 1971, mentre l'Etude Paris estava immers en plena commemoració proustiana, Dalí, a port lligat, va decidir preparar el seu propi homenatge a l'autor de la recherche. Aleshores, feia poc que li havien proposat de preparar un número de la revista Vogue per al Nadal d'aquell any. Dalí va acceptar amb la condició que li donessin llibertat absoluta per triar els temes, el disseny i la publicitat. En virtut d'aquesta llibertat, aquest número especial de Vogue, que el pintor va començar a preparar l'estiu del 71, està farcit de les obsessions més actuals del Dalí. Hi surt Llull, Pujols, els hologrames, la informàtica, el tema de la immortalitat, etc. I com a part integrant d'aquestes obsessions, Proust es converteix en un dels principals protagonistes d'aquest número de Vogue. Entre moltes altres il·lustracions, hi trobem diverses fotografies de la casa de Portlligat on apareixen els retrats gegants de Proust, Raymond Roussel i Mao Zedong, enarborats per una multitud de figurants que van ser reclutats a Cadaqués per a l'ocasió. El fet que Proust aparegui al costat de Roussel per a mi és molt revelador, ja que Roussel és l'autor preferit de Dalí. És la seva referència literària més persistent i dominant. Dalí va dir que Roussel fins i tot havia estat per a ell més important que Freud, que això és dir molt. Per tant, Proust ocupa aquí un lloc privilegiat. Fins a aquest moment, Proust no havia adquirit aquesta posició tan destacada en el món de Dalí, el pensament dalinià. I hem de parlar d'una posició destacada perquè no solament el fa aparèixer aquí en aquestes fotos, sinó també perquè li dedica en exclusiva tota una pàgina, que és aquesta pàgina que teniu aquí, que és aquesta mena de fotomuntatge o collage surrealista, del qual es podrien dir moltes coses, però intentaré dir-ne unes quantes el més ràpidament possible. A dalt, a l'esquerra, veieu el quadre d'Evarist Vital Luminé, Les Enervées de Jumièges, un quadre del 1880, un quadre pompier que Dalí qualifica literalment de molt dolent i en el qual, a pesar de la seva misèria plàstica o a causa d'aquesta misèria plàstica, Dalí diu que conté una quantitat de misteri i d'angoixa visceral. Aquest quadre es troba al Museu de Rouen i va ser una obsessió per al Dalí, fins al punt que el 1977 va encarregar-ne una còpia al pintor hiperrealista Gilbert Goderet, que era precisament també de Rouen. Aquesta còpia es troba actualment a la sala My West del Teatre Museu de Figueres. I segons m'han dit a la Fundació, és una obra que crida molt l'atenció dels visitants. Això donaria la raó a Roger Caillois, que va ser dels primers abans que Dalí, a cridar l'atenció sobre aquest quadre i a parlar del caràcter hipnòtic inquietant d'aquesta obra. En l'obra apareixen dos personatges que estan estirats en una espècie de sarcòfag o barca, embarcació, no sé ben bé què, si, no se sap si van cap a dintre o tornen a la riba, però aquests dos personatges se'ls diu enervé, perquè en francès enervé vol dir nerviós, però aquí, evidentment, de nerviosos no tenen res, no? Perquè no es poden moure. Perquè l'enervé fa referència a un suplici medieval que es van aplicar, que consistia en cremar-los els nervis dels genolls i els talons perquè no es poguessin moure. Aquest se suposa que era dos germans que es van rebel·lar contra el pare, i el pare, quan els va castigar a mort, i la mare va dir que no es matés i que els apliqués un suplici, i es van aplicar aquest suplici. I curiosament, aquesta història, o aquesta, no, més aviat llegenda dels NRV de Jumièges, és una llegenda de la qual parla Proust en A contra Saint-Beuf. I segurament que el Proust la coneixia, perquè en Du côté de Germain fa dependre l'abadia de Jumièges del domini de Germain. Sigui com sigui, jo no sé si Dalí sabia que Proust també coneixia la història i s'havia interessat en la llegenda, però jo crec que el posa aquí per relacionar-lo en el que direm a continuació. En la part de dalt tornem a veure el retrat de Proust, aquesta vegada flanquejat per Dalí i un torero que era Jacques Brunet, conegut com Chaquito, que en aquells moments estava torejant a Figueres i també el van reclutar. Vine cap a Figueres que te farem una foto. Com que Dalí mai feia les coses a l'atzar, jo hi veig aquí, crec que hi podem veure, alguna al·lusió al torero al·lucinogen que Dalí acabava de pintar en aquell moment. El torero al·lucinogen és de l'any 70, i la foto és de l'any 71. Bé, al centre de la pàgina veiem una llauna de sardines que tenen com una pàtina d'or i que estan adornades amb unes pedres precioses que semblen diamants i un petit retrat de la Mandalia, que en aquells moments és la seva musa i la seva companya més íntima, i també i sobretot en aquells moments la seva lectora. Sabeu que Dalí tenia el costum de pintar mentre algú li anava llegint llibres de literatura, de bona literatura. Això ho feia sempre a la gala. Aquell estiu la gala no hi era, i qui li llegia era la Mandalia. I li va llegir justament Proust. Li estava llegint aquell estiu Proust. I justament li estava llegint A l'ombre de Jean Fille en Fleur, de què parlaré tot seguit. Bé, en el comentari lateral que acompanya la imatge d'aquesta llauna de sardines, Dalí escriu, cito textualment: en literatura, Proust ens tranquil·litza també tot oferint-nos un univers propi i limitat a una llauna de sardines, preferiblement de Nantes. Tenir un univers propi està molt millor que ser propietari d'un cotxe. I si, a més, pel mateix preu es posseix una antimatèria, molt millor. La llauna de sardines, limitada, que en aquest cas el límit té el sentit d'antiromàntic, diferentment al d'abans, representa l'univers de Proust. Tot seguit, en el mateix comentari, Dalí relaciona aquestes sardines, que semblen d'or, sobretot la llauna que està a sota encara sembla més d'or, doncs relaciona les sardines amb l'arengada de Wisman, és a dir, amb la fantasiosa i magistral descripció d'una arengada que fa Wisman en el seu llibre Croquis Parisien. Un breu poema en prosa que sembla més la descripció d'un mineral preciós que d'un peix. Els llambrejos de l'arengada són aquí els llambrejos d'una joia. Diu sentiment de bijou. I la paraula que més es repeteix és la paraula or, que apareix 4 vegades. És un text farcit d'or, també. I tot plegat té el seu origen en la darrera frase de A l'ombre de Jean Fille en Fleur,
que la manda li rellegia i que Dalí transcriu i enquadra en la part inferior de la pàgina. Llegeixo la magnífica traducció de la Valèria Gallard. Diu així: i mentre la Françoise treia les pinces de les impostes, deslligava les teles, obria les cortines, el dia d'estiu que deixava al descobert semblava tan mort, tan immemorial, com una mòmia sumptuosa i mil·lenària que la nostra vella serventa s'hagués limitat a deslliurar amb precaució de totes les seves venes abans de deixar-la aparèixer embalsamada en el seu vestit d'or. Aquí tornem a trobar aquest or. Aquesta imatge o aquesta metàfora del sol d'estiu a les 12 del matí, que el Proust compara amb una mòmia, que és una comparació genial, el Dalí això el va impressionar moltíssim. El va trasbalsar. El va trasbalsar fins al punt que va marcar el text que llegia i va estamparir un bravo, mayúscul i ben eloquent, perquè això el va deixar trastocat. Aquest final realment brillant en tot el sentit, en el sentit literal i en el sentit figura de la paraula, és el detonador de tota una sèrie d'associacions delirants pròpies de l'activitat paranoicocrítica de Dalí, que posen en relació l'or de la mòmia, l'or de l'arengada i l'or de les sardines proustianes. El text de Proust és allò que constitueix la base i el fonament de tot aquest muntatge i fa també de sòcol una mica de la llauna de sardines, que és com un objecte surrealista. I també és la clau que dona sentit al comentari que l'acompanya i que acaba d'aquesta manera. Cito textualment: Dalí ha dit sardina a propòsit de Proust, perquè, si bé és molt probable que aquest no veiés mai una mòmia egípcia envenada amb or, segur que va veure alguna llauna de sardines de Nantes oberta. Associa, no?, la brillantora aquesta de les sardines amb les de la mòmia. Dalí va afirmar que ell tenia la teoria de que el genial asmàtic menjava sardines de Nantes i que això li produeix la visió aquesta del final de les noies en flor. Les sardines, que Dalí de vegades parla sardines i posa entre cometes Magdalena, sardines Magdalena, tindrien el mateix efecte al·lucinogen que el gust extasiant de la Magdalena, que desencadena en el narrador de la recherche tota una sèrie de records visuals molt concrets i precisos. Per això Dalí acaba dient que Proust es manté com el mestre del nostre univers d'al·lucinacions gastrovisuals. Aquest títol honorífic de mestre d'al·lucinacions gastrovisuals és la raó per la qual Proust pot situar-se a l'alçada de Roussel. Igual que aquest, Proust apareixerà als ulls de Dalí com un al·lucinat, però com un al·lucinat que toca de peus a terra, com un al·lucinat que està aferrat a la realitat, o si voleu, com un visionari materialista, és a dir, com algú que és capaç de crear tot un món virtual, imaginatiu, a partir de les sensacions provocades per la realitat material més prosaica i anodina, ja sigui una llauna de sardines o ja sigui una magdalena. Diversos són els autors, els estudiosos de Proust, que han ressaltat el predomini del món sensible en l'obra proustiana i sobretot d'aquell món sensible que està lligat a les sensacions més elementals o menys intel·lectuals, que són el gust i l'olfacte. Les imatges derivades dels aliments, per exemple, són molt abundants a la recherche, la qual cosa havia de ser necessàriament un reclam per algú que havia proclamat que la bellesa serà comestible o no serà. Jacques Rivière ja parlava de l'obra prustiana d'un gató de sensació. I un autor molt menys conegut, George Riband, en un llibre titulat La influència de l'asma sobre l'obra de Proust, del 1945, destacava la hipersensibilitat olfativa de Proust deguda a la seva condició d'asmàtic. La preponderància d'aquest aspecte sensorial sobre la representació, diu aquest autor, és tan absoluta en la recherche que Proust hauria pogut dir «Je sens, donc je suis», «Sento, per tant, soc». Aquest llibre, que també es trobava a la biblioteca del Dalí, que és aquest d'aquí, segurament va ajudar-lo a valorar aquest caràcter sensualista o materialista de Proust. Dalí es refereix a aquest aspecte el 1976 en una entrevista. A una pregunta del periodista sobre l'olfacte, Dalí invoca el tractat de les sensacions de Condillac i la novel·la de Wisman a Rebourg, una altra vegada Wisman, en la qual el seu protagonista cau desmaiat sota l'efecte de les sinfonies de colors que ell mateix es prepara. Després Dalí reconeix que l'olfatiu l'interessa més que l'auditiu. I el periodista diu, com és això que t'interessa més que l'auditiu? Sí, m'interessa més l'olfatiu i fins i tot m'interessa més que el visual. I el periodista diu, però si vostè és un pintor. Diu, és igual. I li diu, cito textualment, no és a través de la visió que es pot arribar a moments d'eternitat, sinó a través d'experiències viscerals, gustatives, com feia Proust. I afegeix, tots els moments poden ser moments d'eternitat. I després es passa a parlar de la seva teoria de Déu. Tot això em sembla bastant, a mi bastant evident per pensar que al final Dalí la visió que té de Proust és la visió d'un místic, una percepció que ja havien tingut d'altres abans. Un místic idealista i materialista al mateix temps. Un místic capaç de congregar el sensualisme de Condillac amb la idea de l'eternitat. Un místic capaç de barrejar el més alt i el més baix, com aquella Santa Teresa de Breton, que era sensorial i imaginativa al mateix temps, o com aquella Santa Teresa, de la que parla també Dalí en Hidden Faces, en la qual es reuneixen, diu Dalí, Epicur i Plató. Finalment, alliberat de la censura franquista i alliberat dels prejudicis orcians, Dalí va trobar el seu Proust més autèntic, que és aquest mestre d'al·lucinacions gastrovisuals. I en vista d'aquesta condició de visionari materialista, l'autor de la recherche doncs, va passar a ser, en aquest moment, una de les figures més destacades al costat de Roussel i Wisman, que són les seues referències més importants, juntament amb el marquès de Sade, que caldria donar de menjar a part. I acabo amb dient que Dalí evocarà encara Proust en la darrera gran obra que va fer el 1979 i que es titulava A la recherche de la quatrième dimension, és a dir, a la recerca de la quarta dimensió, a la recerca del temps perdut, a la recerca de l'eternitat, a la recerca de l'or del temps, que és també aquell or del temps que buscava Breton. En una entrevista d'aquest moment, del 71, on feia al·lusió a aquest epitafi que havia posat Breton a la seva tomba, que havia portat «Jo busco l'or del temps», Breton, Dalí va dir «Breton buscava l'or del temps i jo l'he trobat». I amb això acabo. Moltes gràcies.